i verdures La Menera, Dues Tomàs, Hotel Cel Hotel Plana Park, Hyundai Mobi Carrer Castellón, Marzà, Mal Corrente Car, McDonald's, Multiòpticas, Òptica Vilareal, Picking Pack, Pizzeria Cristal, Pizzeria El Piola, Restaurante Al d'Emilio, Real Esports, Sempre Ràpid, Serigrafies Libre, Certeca, Servilín, Talleres Agripesa, Tecno Vilareal i Tot Descans. Ràdio Vilareal amb el Villarreal Club de Futbol.
La pilota roda!
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vilareal en Facebook, Instagram i Twitter. Estàs a la 92.2 FM. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal de fer-los companyia fins les 102. Són molts convidats que de seguida repassem i presentem. Salutacions en primer lloc de Sheila Gil. I avui convidats que ens aproparan a diferents iniciatives del cap de setmana, de la setmana vinent. Anem a parlar per ordre. Per exemple, d'ací una estoneta tindrem a la regidora de Tradicions a Vilareal, a Noelia Samblas, perquè ja ens presentarà la Puríssima del Poble. Enguany, el fet que coincidisca aquesta festa gran de la Puríssima, el dia 8, amb la Puríssima del Poble, ha hagut un canvi en aquesta jornada, en aquesta festivitat, així que ens ho contarà ella i també ens orígens, no? Perquè es commemora així la Puríssima del Poble. D'això en parlarem, però també en parlarem d'una iniciativa per a avui mateix. En aquest cas, ens arriba dins del Festival d'Òpera de Vilareal, la primera edició, que tanca una de les seues branques, diguem, una de les seues bases avui. Òpera gourmet amb Turandot, una àrea de Puccini, així que estarà així el representant de Crea Escena, que és l'entitat encarregada d'aquest festival, Pepe Gil, acompanyat per dos dels artistes, dels músics, el piano Pasqual Jimeno i també a la veu de Olga Blanco, que ocuparà el càrrec i el personatge de Turandot, així que a més estarem d'ací una estoneta també, però en tindrem més assumptes. Parlarem amb la gent de Lluïsos Almassora. Ahir van presentar al consistori almassorí el que serà el 25è Belém Vivent, que arribarà el dia 14 a aquesta localitat veïna, i arriba moltes novetats amb motiu d'aquest 25è aniversari. Arriba un canvi d'ubicació, amb més escenes, amb nous decorats, música i també amb una distinció, és festa d'interès turístic provincial, i sí que ens acompanyaran dos dels representants dels Lluïsos d'Almassora per a contar-nos més detalls al voltant d'aquesta iniciativa. I també tindrem altres convidats, en aquest cas convidades que solen ser fixes en dijous, si la seva agenda ho permet, com són la directora d'internacionalització, Maria Dolores Parra, i també la regidora i diputada per Benicàssim de Ciutadans, Cristina Fernández. I també avui parlarem de política, ho farem en aquest cas amb Vicent Granell, és tinent d'alcalde de Compromís a Borriana, i sí que amb ell també parlarem d'actualitat d'aquest municipi i altres punts d'actualitat. Doncs bé, aquests els continguts, com sempre intentarem alguna coseta més, però avui són moltes les veus en una jornada en la que la meteorologia continua sent protagonista. Des de Vilmeteo apuntaven, no, tot i que eren xifres provisionals, que Durant les últimes hores, fins a les 7 o 8 d'aquest matí, s'havien arreplegat 130 litres per metre quadrat en alguns punts de Vila-real. En aquest cas, eren dades que deien de la urbanització del Madrigal. Una xifra aquesta de 130,2 que ens situa en quarta posició, diguem, dels resultats provincials. Alguna estació Aín, Eslida, Xóvar, són les tres primeres i en quarta posició estaria aquesta xifra arreplegada a Vila-real. I també des del Consorci de Bombers s'informava que una persona, si a Vila-real, havia quedat atrapada al seu vehicle a causa de l'aigua. Així que els efectes de la meteorologia avui també són notícia, no? En molts altres punts, per desgràcia, està plovent amb força i generen més problemes, però també veiem que Vila-real està sent una d'aquestes localitats amb major probabilitat de pluja. De fet, avui continua aquest avís groc, risc per precipitacions, també avís groc per fenòmens costers. Òbviament, a nosaltres no ens afecta directament, però sí, dins del litoral sud on estem, de la província, doncs està decretada també aquesta alerta. La probabilitat de pluja baix a partir de les 6 de la vesprada serà d'un 35%, però demà continua, especialment a les primeres hores, fins les 6 de la matinada de demà, pot ploure, la probabilitat és d'un 60% i després ja va desapareixent paulatinament. En quant als termòmetres avui, doncs també molt semblant a la situació d'ahir, en la que màxima i mínima estaven molt a la part. 12 mínima, 14 màxima. Demà sí que hi ha una major diferència entre ambdues xifres, estarem en 9 de mínima i 16 de màxima, i la tendència del cap de setmana és això, estar en 7-8 de mínima, 16 de 7-18 de màxima. Pot haver algun núvol, però a priori, més enllà de les pluges que es poden registrar aquesta propera matinada, no s'esperen més precipitacions durant aquest cap de setmana una miqueta més llarg, amb aquesta festivitat de demà. No tot el món, no, però en general aquesta festivitat que farà que s'allargui el cap de setmana. I ara, sense més, anem a mirar quins són els temes tendència a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah.
Doncs es parla, per exemple, en primer lloc, doncs sempre estan aquestes típiques, no?, de felicitació. Avui, feliç jueves, és una d'aquestes etiquetes destacades, però n'hi ha més. Es fa un rànquing, no?, o Spotify, aquesta plataforma de música, vol fer una enquesta o està enquestant a la gent respecte a quina ha estat la música més escoltada a Spotify durant aquest 2019. Així que es convida a participar i suposem faran un rànquing de quines són les cançons més escoltades. També és tendència una actriu, Marta Etura, perquè ha fet una entrevista, la publica El Mundo, i han destacat unes paraules en clau política. Otegi, no és normal que una persona que ha sido terrorista se presente a un cargo público. Doncs bé, tenint en compte, no?, com està tot el panorama polític, doncs aquesta declaració també ha fet que siga un dels temes més comentats a hores d'ara a la xarxa social. I també es parla del Dia del Voluntari. Avui, 5 de desembre, es celebra aquest Dia Internacional del Voluntariat i doncs, des de moltes entitats, com per exemple el Departament de Sanitat de la Generalitat Valenciana, vol agrair a totes les persones que es comprometen amb la resta i que ho necessiten en molts àmbits, perquè el voluntariat existís en moltes parts de la societat, en molts àmbits i moltes ajudes, molts els noms propis que avui també es colen en aquest repàs de les tendències com a homenatge a tota la gent que dedica una estoneta del seu temps per ajudar a la resta. També es parla de Otra Luz, és aquest poemari, també fotografies del músic Alfred García, i sí que els que són seguidors, no?, recordem, Alfred va ser un dels participants d'Operació Triunfo, doncs bé, ha vist la llum, no?, aquesta publicació, així que és també un dels assumptes més comentats a hores d'ara. Però en tenim més assumptes en aquesta jornada d'avui, per exemple, un succés, moren 57 persones al naufragar a Mauritània, una patera que es dirigia cap a Canàries. Doncs és una informació que es coneixia aquesta matinada, no?, a primeres hores del matí, així que és un dels successos també que avui podem topetar a les xarxes socials i també per anar tancant, no?, pues, en clau esportiva. Es parla de bàsquet. El mallorquí Sergi García reforça el Baskonia, així que ahir ja veiem també moviments del mercat del bàsquet, doncs avui un de nou, i amb aquest ens quedem de seguida, després d'aquesta pausa, repàs de l'actualitat política.
Super Days. Del 5 al 9 de diciembre vuelven a la red Renault de Valencia y Castellón los precios imbatibles. Precios de feria en nuestros concesionarios. Toda la gama Renault y Dacia con condiciones excepcionales. ¡Aprovechalos! Renault Retail Group, carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. ¡Pepephone! ¡Ay!
Tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Va, ¿on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico Estética Encarna Sorribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y a armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico Estética Doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 de Burriana, teléfono 639-45-70-94.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío XII, frente a Torre Mocha.
Ha llegado el momento del cambio. Este mes pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos!
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Dos i quart, moment de començar aquest repàs polític, com sempre, amb Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs dia, avui què
tenim? Dia amb pluja, però sí. Bo. Pues avui tenim diverses declaracions i algun que altre tema, però es començarem per la declaració que ha fet José María Álvarez Suárez, que és l'actual secretari general de la UGT a Espanya. Ahir vam avançar que els dos representants dels sindicats els dos líders dels sindicats UGT i Comissions, uh-huh, van estar en la presó de Lledoners visitant a Oriol Junqueras, i se va interpretar o se va dir que era d'alguna manera pues, per a aplanar o desbrossar el camí per a una possible lo més pronte volguda per part també d'ells investidura de Pedro Sánchez, uh-huh, ¿vale? Entonces, bueno, pues ell en este cas José María Álvarez Suárez mos ha dit que no, és dir, que ell personalment té una relació de fa molts anys amb Junqueras i tenia interès per saber com estava. Cal recordar que ell va ser l'anterior secretari general de UGT Catalunya i que els unís una amistat, que en cap moment li ha demanat que recolzara ninguna investidura i bueno, i mos ha fet una declaració. Si vols, sentim les declaracions. I
reunión que ya teníamos programada desde hacía tiempo y yo no le he pedido que apoye ninguna investidura. En todo caso, lo que sí que es evidente es que para nosotros es muy importante que se constituya un gobierno cuanto antes y que sea un gobierno que además refleje esa mayoría de izquierdas, que cambie las políticas, que genere nuevos servicios públicos. Era una reunión que ya teníamos programada desde hacía.
Doncs aquestes eren les paraules.
Bueno, com ell diu, no li demana res, però sí que té ganes de que se forme el govern. Uh-huh. Per lo tant, per lo que respecta als periodistes molt mal encaminats, pues no anàvem. Però vaja. Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu, la CUP, el Partit Nacionalista Basc i el Bloc Nacionalista Galego han confirmat que no assistiran este divendres a la recepció oficial amb motiu del Dia de la Constitució, que el Congrés celebra cada 6 de desembre. Uh-huh. En el cas d'Esquerra Republicana, Bildu, la CUP i el Bloc Nacionalista Galego, val, és, no han assistit mai, uh-huh, però el Partit Nacionalista Basco s'hi canvia sempre un representant per aquest dia, i Junts per Cat, pues, dins del conglomerat i de la confluència d'estar el que era el partit d'Artur Mas, que era el de Convergència, uh-huh, i sí que sempre ha enviat un representant. Enguany, ni Junts per Catalunya, que era l'antiga Convergència, ni Partit Nacionalista Basc, enviaran ningú representant. Uh-huh. Estan una miqueta més tancats en els seus formes, idearis, no sé, cada un que pense per què han pres aquesta decisió. Bueno, i ahir ja se va reunir per primera volta i vas començar a treballar la mesa del Congrés. Recordem que hi ha 6 d'esquerres, 3 del PSOE i 3 d'Unides Podemos i 3 de dretes, 2 del PP i 1 de Vox. Bueno, si es comença a treballar la mesa del Congrés, uh-huh, veurem si mos porta bones coses i que se posi el govern en marxa. A tot això, dins de l'hemicicle, clar, s'ha quedat la bancada de Ciutadans pues, més buida, perquè lògicament ara només tenen 10 diputats. Uh-huh. Què ocorris? Que Vox reclama aquesta bancada perquè ara ella ha crescut en diputats i lògicament la vol. I ahí s'intervé el Partit Popular, que sempre estiga un poc d'àrbit, no sé si és perquè empara a Inés Arrimadas o abraça aquest famós abraç que sempre parlen de que al final se fundís en un todo uno, uh-huh, i la defensa, ¿vale? Però Vox li diu que se posa com vulga però que ell ja no va més al galliner. I el PP ha proposat que això, que Ciutadans mantinga el lloc on estaven en la legislatura anterior, cosa que Vox diu que no. Nanai de la Xina. O sigui, que ho té claríssim. Uh-huh. I per una altra banda, pues el president Pedro Sánchez, que pobre, jo és que pensa que és que a més té mala pata, perquè és que ahir en la cimera de la OTAN, des de Londres, pues fa declaracions, ¿vale? I vol tranquil·litzar per la participació d'Esquerra Republicana de Catalunya en la governabilitat i garantir que els acords s'ajustaran sempre a lleis dins del marc de la Constitució i, a més, se faran públics. I aquestes paraules del president en funcions molesten profundament a Esquerra Republicana de Catalunya. s'enfada i diu que dona lloc a confusions, i a pesar de que ja s'ha arribat a un acord per a presentar conjunt un comunicat, pues se lamenta de que, bueno, pues de que la gent puga pensar de que, a més de que avancen, pues que l'acord ja està tancat, i això com que no
ha caigut molt bé
en bons ulls. Diu que se pot donar males interpretacions que no corresponguen a la realitat. I se planteja, pues això, tenen una pròxima reunió. Bueno, pues ara ens plantejarem si anem o no a la pròxima reunió. Perquè, clar, i la pròxima reunió, en realitat no sabíem ni el lloc ni l'hora. En fi, Ábalos este matí així i ha dit, no us preocupeu, que no, que el malestar ja s'ha llimat i tal i qual. Esperem que sí, que el dimarts que ve tinguin aquesta pròxima reunió. I respecte al... Bueno, sí. Ara el que tenim... Anem a una gravació, a la següent gravació que tenim, però l'expliquem, si vols...
Sí, per a ficar en context.
Vale? Bueno, resulta que Rebeca Serna, diputada en... també diputada de les Corts Valencianes, exigís la vicepresidenta Mònica Oltra que doni explicacions sobre el cas d'un educador condemnat per abusar d'una menor tutelada i per defecte el màxim responsable, el president de la Generalitat, Ximo Puig. Si vols, escoltem les declaracions i després parlem.
En relación a la sentencia que condena 5 años de prisión a un educador de un centro de acogida de Valencia, el ahora exmarido de la vicepresidenta del Consejo, la señora Mónica Oltra, por abusos sexuales a una menor tutelada, exigimos que tanto la consellera titular de las políticas de menores como el presidente Ximo Puig expliquen por qué no se han tomado medidas contundentes en este caso, como sí que ocurrió, por ejemplo, en el caso del centro de Segorbe, en Castellón, donde la abogacía de la Generalitat intervino rápidamente. ¿Por qué no ha ocurrido lo mismo en este caso? Hay que recordar que en el centro de Segorbe el educador acusado de abusos quedó absuelto por el juzgado, mientras que en el caso actual que nos ocupa hay una condena de 5 años de prisión. Es sorprendente que no haya habido declaraciones al respecto por parte de los responsables. Estamos hablando de hechos muy graves, abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat. Desde el Grupo Parlamentario Vox Comunidad Valenciana exigimos explicaciones a la responsable de las políticas de menores, la señora Oltra, y también al presidente, el señor Ximo Puig, responsable último.
Bueno, pues eso es un tema un poco triste sobre... Sobretot pues, perquè li demanen moltes responsabilitats a Mònica Oltra, i en realitat la persona que ha fet aquest acte tan greu és Luis Eduardo Ramírez. Luis Eduardo Ramírez era l'ex-home de la vicepresidenta Oltra. Era un educador d'un centre religiós d'acollida en places concertades. ¿Vale? Li preguntem a la vicepresidenta Mònica Oltra, i ella ens diu que es tracta d'una relació sentimental ja passada i que no té cap transcendència per ella. És a dir, es comencem a separar, val? Però, claro, per la vicepresidenta, la també responsable de les polítiques socials de l'administració valenciana, que va eludir prendre mesures després de la condena del seu exmarit a 5 anys de presó per abusar d'una menor tutelada. Centre que, aunque privat, depenia del seu departament, Igualtat i Polítiques Inclusives. Va rechazar també sol·licitar responsabilitats polítiques perquè, al seu entendre, es tracta d'una actuació individual. I que si existeixen diferències entre els dos centres, pues sí. El Centre de Menors de València i el de Segorb, efectivament, existeixen diferències. En el Centre de Segorb, la direcció pacta amb l'educador, també acusat d'abusos. Cal també dir que posteriorment ha eixit absolt, és a dir, que esta persona que va ser investigada sí que ha eixit absolta. El centre va arribar a un acord en ell, era un centre privat, i va decidir despedir-lo sense indemnització a canvi de no denunciar-lo ni d'informar a Fiscalia ni a la Conselleria. Per tant, no té res a veure en el centre de València, que és d'on ha eixit el cas, i s'ha firmat sentència a Luis Eduardo Ramírez, ex-home de Mònica Oltra, la vicepresidenta de les Corts Valencianes, Uh-huh. Y si en el centre de València se va activar el protocol, obrir investigació, apartant el treballador i se dona avís a la conselleria que envia una persona per avaluar la situació. I davant del resultat pren la decisió de qui hauria de que hi haurien més actuacions. En quant a la Fiscalia, Serveis Socials, Conselleria i l'òrgano directiu, pren la decisió de deixar a la xiqueta, de derivar a la xiqueta a la Fundació Espill, que és un centre especialitzat en abusos i agressions sexuals. Lògicament, si ha de donar explicacions o no ha de donar explicacions, esta explicació ho dona tot, és dir, uh-huh. El centre de Segorb sí que és cert que bueno, és un centre privat i pacten en l'educador i diuen, mire, jo vostè al carrer sense indemnitzar i claro, i és Mònica Oltra, la vicepresidenta, el que decidís és prendre accions legals contra el centre i acaben tancant-lo, uh-huh. Perquè això és realment és un fet gravíssim. I en el de València, més enllà de la relació personal que poguera tindre el condenat i la vicepresidenta Mònica Oltra, sí que s'activa tot el protocol, uh-huh. I es fa el que en justícia s'ha de fer.
Uh-huh. Doncs, aquesta és la situació també explicada. Uh-huh. Susana, moltíssimes gràcies i avui t'escoltem després amb Vicent Granel des de Burriana. Un plaer.
Moltes gràcies.
Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida els primers convidats, els primers assumptes a la 92.2.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico-Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
¡Alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio! Alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio, los hinchabos nadas, Carrer Perejil, a Villarreal. Alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio.
Doce 29, continuem en directe a la 92.2. Ja tenim a l'estudi la primera convidada de la jornada. Ens visita la responsable de tradicions aquí a Villarreal, Noelia Samblas. Molt bon dia.
Molt bon dia, Seila.
I el tema d'avui és comentar un acte del qual ja vam parlar ahir una pinzelladeta amb la gent de la Puríssima, perquè enguany la Puríssima del poble, el dia, un dels dies grans de la Puríssima coincidís, i això ha fet que es reestructuri una miqueta.
Molt bé, correcte. La festivitat de la Puríssima del poble, que en aquest cas se celebra de manera institucional perquè la Immaculada Concepció és la patrona de tots els ajuntaments, la patrona d'Espanya, i en aquest cas, al coincidir la festivitat del dia 8 de desembre amb la festa principal de la congregació de Filles de Maria Immaculada, nosaltres la festa de la Puríssima del poble, com així la coneixem a Villarreal, l'han traslladat a la vespre. Aleshores la celebrarem el dia 7, uh-huh. A les 7 de la vesprada. La missa, com tots els anys que se realitza amb motiu d'aquesta festivitat a l'església arxiprestal Sant Jaume.
Uh-huh. I qui participa d'aquesta festa?
Aquesta festa és una festa institucional que, uh-huh. que es convoca i organitza des de l'Ajuntament, com he dit, per ser la Immaculada Concepció patrona de tots els ajuntaments, i en aquest cas la Puríssima del poble. I el que fa la Corporació Municipal és fer una convidada, una invitació a totes les associacions religioses de la ciutat a participar de la festa de la Puríssima del poble, perquè és la patrona de totes i tots els ciutadans, per això de ser la patrona dels ajuntaments. Aleshores, s'ha enviat una invitació a totes les associacions i entitats religioses de la ciutat, que com bé saben tots, així en són prou. També participen de la mateixa tots els pàrrocs de totes les parròquies de Vila-real a la missa, i tindrà lloc això, la missa a les 6 de la vesprada. Així que cal dir que abans es recollirà la imatge de la patrona a la capella del Crist de l'Hospital per part de totes les entitats religioses. Elles es convocaran allí a la capella del Crist de l'Hospital a les 6:30 de la vesprada i vindran en processó juntament amb la imatge de la Puríssima del Poble, passant per així per l'Ajuntament, on la Corporació Municipal
s'incorporarà
per allò de que nosaltres hi sim des de l'Ajuntament, que és el lloc que representa tots els vilarealencs i vilarealenques, i tots junts anirem en processó fins a l'església arciprestal i allí celebrarem la missa, no? A l'estat de la vesprada. A continuació sempre té lloc una xicoteta processó claustral en la que participen totes les entitats que han assistit a la missa i també la Corporació Municipal. La imatge és portada pels portadors de les diferents congregacions i entitats religioses, també els portadors de Sant Pasqual, portadors de la Mare de Déu de Gràcia i els portadors d'altres imatges d'ací de Vila-real, com puguen ser els Lluïsos, la Puríssima, el Rosari o qualsevol congregació que se sume a aquesta festa.
I habitualment bona resposta a aquesta acte.
Sí, la veritat és que és una... com la festa és la festa de la Puríssima del Poble, totes les entitats religioses de Vila-real es veuen emparades baix aquesta imatge i baix aquesta festivitat, i participen prou congregacions, prou associacions, i sol reunir un gran nombre de persones. Així com ara confirmats, estarem al voltant d'unes 70 persones confirmades ja així assegurades, però sí que és cert que després se suma molta gent que va per particular i també molta gent d'altres associacions que potser no han confirmat oficialment, però sí que aquest dia són coneixedores de la festa i participen. Totes participen habitualment amb els seus escapularis, medalles, cadascú de manera que tu saps i veus representades a totes les associacions i entitats de la ciutat, la qual cosa també és molt bonic perquè estan totes i se veu ahí representat tota una identitat molt, molt gran d'aquest àmbit, no? De l'àmbit religiós. I després la Corporació Municipal, que en aquest cas participa de manera oficial amb l'acompanyament dels macers. Tots anem en formació i és una festa de totes i tots els vilarrealencs i vilarrealenques.
Però crec que es va recuperar, no? Perquè va haver un temps que sí, després es va deixar de fer i després crec que van ser les entitats les que van dir per què no es recupera?
Sí, sí, és així. Va ser una manera de dir, escolteu, que així s'ha celebrat també sempre la Puríssima del Poble, com una manera de reunir a totes les entitats i per què no es recupera, i així es va fer. Evidentment, el dia 8, la Immaculada Concepció cau, evidentment, dins de les festes de la Puríssima, i amb la seva col·laboració també, amb la col·laboració de les puríssimeres, també és possible fer aquesta festa, no? Perquè elles, d'una manera o altra, juntament amb l'Ajuntament i amb la pròpia Església, fan possible aquesta festa, en la que elles estan convidades com una entitat religiosa més, juntament amb les altres, no? Però sí que és cert que arribem entre totes i tots a un acord, i per això enguany, donada la circumstància de que el dia 8 cau en coincidint de la seva festa principal, nosaltres la festa de la Puríssima del Poble com a tal la celebrem la vespre, perquè al final és una manera també de poder celebrar tot i de que tot puga tenir cabuda dins dels mateixos actes i se puga celebrar tot, donant-li la importància a cadascú que té.
Així que quede clar, no? Perquè la gent dirà, ui, celebra, però que en el programa de la Puríssima està, i suposa que la gent ja, els feligresos ho sabran, però que quede clar, no? Que enguany ha sigut això el que ha fet que s'avança una miqueta.
Correcte. És això, la coincidència aquesta dels dies i la festivitat ha sigut el que ha fet que la festa de la Puríssima del Poble, on estaran congregades totes les entitats religioses de Vila-real, les parròquies i l'Ajuntament, celebrarà la vespre de la festa, el dia 7 a les 19 hores, a l'església arciprestal, com hem dit abans, la Mare de Déu, la patrona, la Puríssima del poble, i s'irà des de la capella del Crist de l'Hospital, on ha estat tota aquesta setmana, perquè també els feligresos que van a la capella del Crist la pogueren venerar i pogueren estar acompanyant-la allí uns dies, i s'irà des d'allí, se celebrarà la missa i la processó claustral a l'Església Arxiprestal Sant Jaume, uh-huh. i després totes aquestes entitats que han participat de la festa, juntament amb la Corporació Municipal, la retornaran al Museu de Sant Pasqual, que és on ella està tot l'any.
Habitualment, excepte els dies previs, no?
Correcte.
Aquesta festivitat.
Després se farà un retorn de la imatge de la patrona al Museu del Poble de Sant Pasqual, on estarà fins a l'any que ve, que l'any que ve sí que serà el dia 8 quan celebrarem la seva festa.
Uh-huh. És que això s'ha de pensar ja en un any vista, han de mirar el calendari de l'any vinent, no? A veure si no coincidís en res.
Sí, en principi l'any que ve, no? Si no m'equivoque, no coincidís.
No coincidirà en diumenge i ja
exacte.
Està.
Exacte, sí, sí.
Doncs, regidora, com sempre, moltes gràcies per apropar-nos, no? Doncs, a aquestes tradicions, a aquests actes a la localitat, que vagi molt bé i parlem pronte.
Molt bé, moltes gràcies, Eila, bon dia.
Doncs nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida més assumptes a la 92.2.
Un any més, Caixa Rural Vila-real vol compartir amb vostè les tradicions del Nadal.
Els torrons, les nadales, els belems i les nostres caixes de Nadal.
Si vostè té la pensió domiciliada, Caixa Rural Vila-real pot recollir el lot nadalenc del 27 de novembre al 5 de desembre al Mercat Central de Vila-real en horari de 9 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. I si encara no té la pensió domiciliada, pot informar-se a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Másmóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil. Tú eliges distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil. Y empieza a ahorrar.
El 6 de diciembre estamos de enhorabuena. Mediterráneo te ofrece uno de los mayores suplementos de su historia. Más de 200 páginas con motivo del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos y una descripción detallada del progreso de la sociedad de la provincia en este tiempo. No te lo puedes perder. El 6 de diciembre, un suplemento para la historia de Castellón, para guardar y para disfrutar, y totalmente gratis. Un suplemento de Mediterráneo, tu periódico.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, més propostes culturals, en aquest cas inclosa dins del primer festival d'òpera a Vila-real a càrrec de Creescena. Per tal de conèixer més detalls d'aquesta actuació, i fer ja quasi un prebalanç de conclusió perquè és la penúltima de les actuacions, ens acompanya el seu creador i el seu responsable, Josep Pepe Gil, molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui vens acompanyat per dos dels músics, dels artistes que estaran aquesta vesprada, doncs, donant una pinzellada d'aquesta òpera gourmet.
Sí, em porta d'ací. Bueno, com ja sabeu tots, fem l'òpera gourmet, que és l'última òpera gourmet del 2019, i hem portat ací a dos bons artistes. Tenim a Turandot, Olga Blanco, i el pianista que farà d'orquestra, de molt bona orquestra, Pasqual Jimeno, que és un vila-realenc.
Doncs Pasqual, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Olga, també molt bon dia.
Molt bon dia, no? És un plaer estar ací.
No han dit d'on eres, però d'on vens, perquè ens deies que sí, residim
jo,
fora.
Jo he nascut a València, sí? Però de cor i d'ànima soc macastrera, de la olla de Bunyol, però estic tot el temps de la meva vida, d'estos 15 anys, estic a Viena.
Així que, sí. Planter de luxe, no?
Sí, la veritat és que estem molt contents perquè ha quadrat un planter, un elenc. Són 4 cantants que jo crec que són molt bon nivell, són molt bon nivell, i jo crec que hi ha que explicar que el poble de Vila-real és completament un privilegi que puguen escoltar aquestes 4 veus aquesta nit, no? Perquè, com bé conta Olga, ella viu a Viena, però és que després, si parlem de Ximena, roda per tota Espanya, bueno, hi ha que presentar, no? Ximena Gurto, que serà Liu, que és una molt bona soprano, Timur, Trima, David Cervera, i hem tingut un contratemps que Escalaf ha tingut que cancel·lar fa 3 dies i estem un poc agitats, però hem encontrat un molt bon substitut, Carlos Julio, un colombià que viu a Barcelona i vindrà com a Calaf, que és els protagonistes, no? Però bueno, així tenim a Olga i ahir vam tindre l'assaig, va ser la primera vegada que vam escoltar la seva veu en directe i crec que vam quedar tots molt satisfets, no? Té una veu increïble.
Gràcies. Això és molt fàcil quan estem amb companys d'esta qualitat i també amb un director com tu, Josep.
Jo no veig res, però l'important des de Crear Escena sempre hem plantejat que este projecte ha eixit i està tenint un èxit en certa manera entre els artistes i entre el públic, perquè el públic entén i se sintonia que fem que tinguin els artistes i la primera regla de Crear Escena és que l'artista en el moment que arriba a Vila-real se té que sentir com en casa, no? Uh-huh. I que se senti molt a gust, que tinguin aquest tracte personal que a vegades pues, per les presses o per l'estrès se perd i jo crec que per la primera prova, que ha sigut com un experiment de laboratori, està funcionant per això, perquè tenim ese approachment, no? Ens arrimem molt a nivell personal, no? Uh-huh. I bueno, això fa pues, que l'artista se desentenga completament de la part logística i que directament
traga
el seu talent, no? Això és importantíssim, uh-huh. d'exprimir el talent que portem així a Vila-real.
Recorda'ns una miqueta, Pepe, és que clar, això de Josep a mi no m'hi és, a mi m'hi és Pepe de tota la vida. Recorda'ns una miqueta, tres potes, diguem, que té el festival, la d'aquesta nit és Òpera Gourmet. Quins són els ingredients d'aquest format?
Sí, clar, Òpera Gourmet, sempre vam posar el concepte gourmet perquè sempre diem que era un picoteo de l'òpera, no? Que la gent vinga, que mentre estigui fent una birra, una tapa o el que vulgui, i que estigui veient les pinzellades més importants d'aquesta òpera, que no tinga que anar a un teatre a sentar-se 2 hores, 3 hores i veure tota la representació, que després veient aquesta pinzellada d'òpera podrà anar perfectament a un teatre i veure tota la funció. Però claro, realment portar Turandot a Vila-real, i aquí dir que Turandot és una òpera que falta una logística i necessiten produccions milionaris, no? De moltíssima gent, un cor de 100 persones, ballet, extras per tots els costats, i clar, i això a Vila-real no se pot portar, òbviament. És molt atrevit portar Turandot, però en este concepte, en este format, sí que el podem portar. Per què? Uh-huh. Perquè tenim un bon pianista que sona com orquestra, que és Pasqual, i després tenim unes veus que realment te transporten a l'escenari. I tu estàs assentat en el casino i pots tocar, però pots palpitar perfectament al cantant. El pots tocar, pots veure com obre la boca, que això moltes vegades en els teatres no passa.
No passa perquè estàs molt lluny, no?
Claro, tens 20 metres de distància, està al fossa de l'orquestra, arriba, està foscor, tal, saps? I aquí ho pots veure en primera persona. I això és un dels formats que més mos agrada des de Crear Escena, perquè el públic el que diu és ostres, ho estic entenent tot i estic poder tocar en els cantants, no? Que a vegades és algo celestial que passen per ahí per l'escenari, no?
Uh-huh. Així que és important quan deies, no? La infraestructura que porta aquesta representació, sí, en grans escenaris, fins a Pasqual. Uh-huh. És molt, no? I això com se sintetitza en piano i 4 veus? Perquè, clar, la síntesi ha de ser molt, molt, molt gran, no? Si el format és aquest tan magnífic.
Les òperes estan totes reduïdes per a piano, perquè quan se fan els assajos... Jo ara Turandot la vaig treballar en els assajos en el Palau fa 10 anys. I, clar, els assajos d'una orquestra igual són... Els assajos d'una òpera igual són un mes, no? Clar, un mes assajant en una orquestra, això sí que seria caríssim, perquè durant tot crec que són 100 músics, no?
Sí, sí.
100 músics durant un mes assajant 4 o 5 o 6 hores al dia
no renta.
No és rentable. Entonces, lo que es fa és agarrar la música i reduir-la per a una versió de piano a soles. I en el piano pues fas lo que pots, però, reduir una orquestra, però no, aquestes reduccions des de Puccini són magnífiques, estan molt, molt ben fetes. Les va fer un home que se deia Carlo Carignani. Que no ha trobat molta informació d'ell en cap lloc, però realment són de les millors reduccions que ha tocat jo mai.
La capacitat de síntesi era molt, molt bona, no?
Sí, és... A més, són en bé, són en pianístiques, estan molt ben fetes.
L'arranjament, no? Està
molt ben fet.
Molt arreglat. I Olga,
sí.
Actuar, doncs això, a peu de públic, això és la primera vegada, ja n'hi ha iniciatives, perquè Pepe sempre diu, és que a Centre Europa n'hi ha molta més cultura i la gent no demana més, però així pot ser no tan habitual.
Sí que és veritat que així a la nostra comunitat no és tan típic tindre una idea així, no? Que innovativa com esta. i estaria molt bé que es fas encara més en altres llocs. En Centro Europa sí que tenen una... moltes vegades no més diners, però sí polítics que ajuden més a la cultura. Per exemple, a l'Òpera de Viena pots anar i pagant 4 euros per veure l'òpera. Uh-huh. I la gent està superinteressada perquè molta gent no vol pagar. Uh-huh. És 180 euros, que és l'entrada més cara. Uh-huh. I esta possibilitat fa pues, que els xicotius ja van a l'òpera. Sí, la família. Sí, no únicament que fan una òpera per xicotets, també venen amb la família.
Sí, sí.
I a mi m'agradaria que perquè l'òpera és parla de les passions humanes. Uh-huh.
I parla de la història. Sí. És la història, sí. És la història musical en certa manera.
Sí.
I bueno, continua.
Sí, i els temes són tan actuals com en aquesta època. Uh-huh. Per exemple, així tenim a Turandot, que és una dona que està amb un trauma perquè la seva iaia va estar maltractada i violada i la va matar un estranger. En este punt no és tan políticament, no és perquè siga un estranger que la cosa és aixina, però sí que és interessant una situació de horror. Com és el maltracte i el dolor de moltes dones i també d'homes i de xicotets que tenim que portar, pense en equilibre ja totes aquestes lleis i que estiguem en seguretat tots. I això lo porta l'òpera Turandot.
Pensa, no?
I per exemple també la Liu, tenim una dona que és tota aquesta gent que està per tot arreu, que fa coses heroiques i que normalment no se sap, i és anònima. I esta dona, com és Liu, fa un acte d'amor tan gran, és una heroïna perquè da la seva vida per no dir el nom de Calaf. I és molt actual, no està tan distant, no? Tan distant. Les passions humanes són les mateixes. Uh-huh. La cosa és que fem com treballem això. Això tots, no?
Jo crec que és un dels punts que la gent més es sorprèn, lo actual que és l'òpera. Perquè des de Crea Escena, des del festival, un dels reptes era trencar aquest tabú, no? Trencar aquesta cosa de dir, és molt llarg i no s'entén, jo a partir del minut 20 ja desconnecte, tal. I sempre ens hem esforçat per apropar l'òpera o el líric o la música sacra al poble, no? I per exemple també estem organitzant, bueno, és una caixa rural, també els viatges al Liceu de Barcelona, estem apropant tota aquesta informació, no? Així a Vila-real, i els polítics ens diuen, no ens anàvem a pensar mai en la vida que el poble anava a reaccionar d'aquesta manera.
Perquè el casino, per exemple, algun moment ha estat ple.
Sempre. Inclús ahir estava parlant en Edu del casino i m'estava dient, bueno, bebé, anem a portar moltes més cadires, perquè
queda la gent endreta.
Sí. Sinó que la logística la van augmentar aquesta nit perquè tota la gent pugui estar assentada i disfrutant d'aquest. Bueno, jo crec que va ser un concert increïble i memorable perquè crec que moltíssima gent se quedarà amb la boca oberta durant una hora i pico. Bueno, menys quan jo parle, però quan ells canten se quedaran amb la boca oberta.
Ja coneixies també, bueno, Pasqual havia comentat que el va treballar fa uns anys, no? Turandot, sí. En el teu cas també el coneixies, o?
Sí, la coneixia perquè vaig debutar amb 23 en el rol de la Liu. La coneixia bé, és una òpera que m'agrada molt i ara estic contenta perquè puc, la primera vegada que vaig fer Turandot, la Liu, a Mallorca, vaig dir, oh mare meva, jo vull cantar Turandot. Algun dia arribarà això? Algun dia podré? I estava ahí quasi soñant, no? I poquet a poquet, quan Maestro Amoretti m'ha dit, Olga, tu tens que cantar això, pues... ha sigut
un regal, no?
Sí, un regal. I també és un regal, tinc que dir una altra vegada, treballar amb Pasqual i Josep, perquè, per exemple, Pasqual és que ens porta com en una nube musical i és molt fàcil fer així una música. Això és...
Moltes gràcies.
I és fàcil estar connectat.
Sí. La gent que ha cantat de molts pianistes se dona compte que això és el que més diners costa.
No sé,
claro, tindre esa flexibilitat i que te porten, que fluisca, no? Que fluisca tan natural que no tenes compte que n'hi ha un pianista.
Sí, que estem, no? que estem junts connectats a l'essència musical, no? Ahí connectats els dos i tots.
I que sembla que esteu tota la vida, tots els dies treballant junts, no? Que al final és això, no? Que la gent no sàpia si vostè ho acaba de conèixer o porteu anys d'experiència junts.
I això és la gran mentira de la música, en certa manera. No? Que la gent quan se senta, quan hi ha energia i n'hi ha una àurea que ho envolta tot, perquè els artistes estan ben connectats, pensen, el públic pensa, mare, pues portaran...
Vinga, anys junts,
5
no?
mesos. I aquesta essència de la música
no
és
la trenques.
Quan tenen l'experiència aquesta que estem veient, pues és molt fàcil. Està tot al lloc.
Així que aquesta nit, no? Assaig conjunt n'heu fet tots?
Encara no tots, perquè clar, com el tenor
ha hagut de l'última hora,
sí, van fer un assaig, quasi amb tots, però el tenor al ser substitut ve aquest matí i ara a mitja horeta ens reunim amb ell, expliquem un poc el guió, li expliquem un poc la poca escena que hi haurà i bueno, jo crec que hi ha que cridar al públic i dir que en certa manera havíem plantejat com a 2019 tres òpera gourmet, que va ser La Traviata en abril, La Taberna del Puerto, que era La Zarzuela, en octubre, i Turandot en desembre. I era com una escalinata que va un poc a més, i culminàvem el 2019 en Turandot, que jo sincerament, de totes les òperes de Puccini, és quasi... una de les meves favorites, no? Perquè des de la primera nota fins a l'última no n'hi ha ninguna nota que estiga que se puga tirar a la basura, no? És tot, cada nota tot és una
balada. Essència, no? És
sí,
essència.
Sí. I sols dir que si la gent vol entendre realment el que és l'essència de l'òpera italiana i la culminació d'un gran mestre, perquè va ser la seva última òpera de Puccini, que vinga aquesta nit, que en l'entrada gratuïta, i també avisa a la gent que si vol realment palpitar, vol tocar els cantants, que vinga sobre les 7, mitja hora abans, que s'agafi un bon lloc, perquè després arriben al quart i ja està.
Digues, Pasqua.
I també que està el Lesundorma.
Ah, sí, bueno.
A veure, que li està xivat, que s'ha allunyat del micro, claro, s'ha escoltat, hi ha un rumor.
Sí, que no, que Turandot... té parts molt famoses, vale? De la història de l'òpera, però la part més famosa que la va fer gràcies a Pavarotti és el Nessundorma, el que en Itàlia diuen el Vincerò, que és aquesta àrea tan famosa, no? Que és al final de l'òpera, quasi al final de l'òpera, en el principi del tercer acte, és quan Calaf està cantant a l'alba del popolo di Pechino, està cantant un poc aquesta àrea, no? Són cançons, no, que la gent diu, aquesta cançó a mi me sona, pues són cançons que si avui venen entendran per què de cada paraula que l'Av diu, no? Nessundorma, Nessundorma. Pues, i en certa manera jo crec, torno a repetir, que és un privilegi per a Vila-real poder escoltar tot, ja sincerament, totes les àries de Turandot, perquè van escoltar totes les àries que passen en l'òpera de Turandot, i anem a explicar i la gent entendrà. I òbviament després d'aquesta òpera gourmet la gent dirà, pues mira, que fan Turandot al Teatre Real, pues mira, vaig a gastar-me pues, 80 euros que costa l'entrada, o 100 euros, i vaig i la veuré perquè sé que val la pena. No? Si de l'altra manera estàs al sofà i quasi dius, uf, quasi que me queda així, no? O no vaig a València, o no vaig a Barcelona, però l'òpera se té que respirar en el teatre. Nosaltres el que fem realment és com una publicitat real que la pots tocar i pots dir, bueno, pues això a mi m'agrada. Pues després anem. Per exemple, molta gent que va vindre a l'òpera gourmet de La Traviata va anar després al Liceu de Barcelona a veure Tosca en un autobús que va organitzar la Caixa Rural, i claro, i dient, claro, és que
és una altra cosa.
Claro, és que això és una altra cosa, és la música portat a un altre estat, no? I bueno, òbviament hi ha que donar gràcies als patrocinadors, no? L'Ajuntament de Vila-real. Real, a la Caixa Rural, que s'organitza un poc de la logística d'aquest projecte d'Opera Gourmet, i a la Fundació José Soriano. I un poc per a tancar, també fer un poc el balanç del 2019, que des de Crea Escena, jo no deixo de ser directament un portaveu, no?, de Crea Escena, que és un equip de treball de 7 persones, i el balanç, jo sincerament no podia dir mai en la vida que el balanç del primer any, que sempre pensem que un primer any és un
costa,
experiment,
no,
havia sigut tan positiu. No, mai haurem pogut pensar que havia sigut tan positiu. Des del primer projecte, que va ser l'Òpera Gourmet, La Traviata, en abril, hasta, bueno, esperem que avui, i esperem el 26 de desembre, que fem el concert de Nadal, de música sacra, a l'Eglésia Arxiprestal, mai mos anàvem a esperar que anava a tindre tant d'èxit. I és una cosa que els polítics, els patrocinadors mos ho estan dient, no? Que estan entenent perfectament com el poble està agafant aquest projecte, i la nostra idea des de Crea Escena és que sigui un projecte de Vila-real, no? Òbviament estem creant cultura i estem creant turisme, en certa manera, perquè a les òperes gourmet, igual que als concerts de Nadal, igual que al taller de l'estiu, taller d'òpera, està venint gent de fora de Vila-real. I diuen, ah, no sabia que Vila-real era tan bonica, o ai, és que no sabia que feu aquestes coses tan interessants, no, en Vila-real. I mos va estar dient gent que ve de Barcelona, de València, i òbviament en la logística tan, en certa manera, tan pobra que tenim, perquè és la primera edició, però tindre aquestes iniciatives és algo que a nosaltres, en certa manera, mos emociona i mos dona forces per continuar, no? Estem ja reunits pel festival del 2020, i bueno, no podem avançar res, però esperem que en gener-febrer puguem fer la presentació del 2020, que jo crec que sempre serà una bona notícia per la cultura, inclús de la Comunitat Valenciana, de la Comunitat Valenciana, i inclús també el taller d'òpera que podem col·locar ja en el plano nacional.
No? Que és important, no?, apropar, s'això, fer popular l'òpera, perquè s'això, sembla que estigui en una esfera llunyana, no?
Sí, i tant, sí,
que sigui d'una de les élites, no? I que...
Però és perquè la gent no té l'oportunitat moltes vegades d'estar propet,
sí, 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 sí,
al que avui, sí, poques vegades, no?
Sí, això està molt bé de poder ara portar d'esta manera.
Una de les frases que més, sí, m'ha arribat a mi als meus oïts, de gent jove i de gent major, és a dir, qui m'haurà dit a mi que, saps, que m'agradaria l'òpera, saps? Això m'ha arribat molts comentaris que dir, ostres, sempre era un gènere que el deixava un poc apartat, però a l'entendre'l, perquè és el problema que se part el missatge de la trama, és quan te desconnectes. I això m'ha arribat molt durant aquest any, no? Perquè vas pel poble i pues, la gent te para i te diu, ah, pues quina meravella. I també una cosa que hi ha que agrair és la mostra de carinyo que hem trobat des de la part del poble, i tantes vegades que ens han donat les gràcies, no? I per nosaltres és una cosa que ho fem en la mal cor, no? Perquè és algo que portem dins, i sols volem que mostrar-lo i que arribi. I aquesta manera de donar les gràcies és una cosa que és el que te carrega les bateries, no? Perquè sempre hi ha problemes, no?, en esta vida.
Així que en el check fet, no?, de que tarea complida.
I tant,
que la gent li
i tant. Jo sols vull que la gent vinga avui, esta nit, en Turandot, perquè jo crec que pot ser que sigui la culminació del 2019 a nivell d'òpera gourmet. La Traviata va anar molt bé, la Tavernera va anar també molt bé, però és que Turandot jo crec que és que pot ser la guinda del pastel. Crec que pot ser algo que...
Enfermaidor, no? Perfecte.
Sí, crec que pot ser algo que la gent diga, uau, això és una...
Vull més, no?
Sí, i tant. Sí, perquè és que la gent no para de preguntar-nos i quan feu això? I quan tornem a fer? I això és molt important. Creiem que és un projecte que està molt viu. Està molt viu. Per ser un baby, perquè té un any, no ha acabat ni l'any, però jo crec que està molt viu, i esperem sincerament que el poble crega molt en aquest projecte, perquè és molt innovador. I jo repeteixo unes paraules que m'han dit en l'Liceu de Barcelona, m'han dit des del Departament de Màrqueting, i com vau aconseguir fer aquest projecte, no? Perquè com vau fer? Perquè estaven inclús ells sorpresos de que haurem pogut traure
això
endavant.
Doncs amb aquests reconeixements, recordar aquesta vespre de 7:30, i si et sembla, abans del 26, doncs tornem a recordar,
sí,
aquesta darrera cita.
Sí. Avui a les 7:30, entrada gratuïta en el casino, que la gent vinga, passarà una hora i mitja, una, molt amena i entendrà directament que, de què estem parlant quan parlem d'òpera italiana. I també convocar a la gent pel 26 de el segon dia de Nadal, que en Vila-real és festiu i la gent ho celebra moltíssim. Tindré el gran concert de Nadal, que farem la missa en do major de Beethoven en l'església arxiprestal, que també serà una bona clausura d'any.
A mi m'agradaria dir que un poble com Vila-real, amb un talent i amb gent que té la capacitat artística a flor de pell, perquè no encara més se potencia això, perquè s'està potenciant, però jo penso que si Vila-real continua així, pot ser un referent en la comunitat valenciana d'òpera, estic segura. Això m'agradaria com un
desig, no? Sí, sí. Pues, vale. Pepe, més deures, vale, a fer-lo creixer. Vale,
bueno, si mos dicen, mos sempre diem que si mos dicen el talent i els contactes estan per a que el bon talent vinga a Vila-real.
Pasqual, alguna cosa a afegir? És que igual al ser d'ací no t'han deixat entre Pepe, que ho explica molt bé, ioga, que ve de nou, pues no t'hem escoltat molt, però bueno,
va, no hi ha problema, no hi ha res.
Bueno,
ja ho ha dit Pepe tot.
Tu has de portar, ho de ser narrador, una res bé, pues, tota la feina feta. Doncs moltes gràcies als tres, que siga un èxit i parlem en unes setmanes de la darrera edició del Deneu i prompte de la programació del 2020. Moltes gràcies als tres.
Gràcies.
Moltes gràcies, Sila.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Vila-real. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una activitat habitual en dates prenadalenques, tot i que no és de la localitat, és d'una localitat veïna, a més d'una entitat que també doncs, així tenim i se li té molta estima. Referim en aquest cas als Lluïssos d'Almassora, perquè ahir ja van presentar de forma oficial aquesta edició, suposem molt especial per moltes coses, del Belén Vivent, i ens acompanyen Elena Martínez, la vicepresidenta. Elena, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Jorge Mundina, vocal de comunicació i xarxes. Molt bon dia, Jorge.
Bon dia.
25 anys, que es diu pronte, no? Això és un dels motius, suposem, pels quals és especial aquesta edició.
Sí, és especial i també és molt especial perquè, aprofitant la 25a edició, volem fer un homenatge a la Madre Amparo Adell, que és una religiosa de la Consolació d'Almassora, que és la que va començar a fer el Belén Vivent en Almassora. I la tenim en gran estima perquè molts de nosaltres hem criat en ella, aleshores una persona a la que nosaltres estimem molt. I aprofitant aquest homenatge, li farem també a les persones que en aquesta època la van ajudar a que el Belén pues, poguera sortir endavant.
Vosaltres igual no n'hi havia un escut, no?, en la primera edició.
Jo crec que no. De fet...
és que sou molt joves, no vaig a preguntar l'edat, però...
Sí, bueno, jo quan era Madre Amparo, en aquesta època no vaig començar a dir el Belén, vaig dir més tard, però sí que m'ho han contat i la veritat que és genial. Per lo que entenc, va ensenyar molt i va deixar un gran llegat, diguem, per a aquests xiquets, pues, avui en dia continuen a fer el Belén vivent com es fa ara.
No, Jorge, ens ha explicat que ja hi sí. Elena, en el teu cas també has format part.
Jo també. Jo, i la primera edició no, però els meus germans sí. Aleshores, en cosa de 2 o 3 anys, jo ja estava eixint perquè els meus germans eixien. Clar, no tenia paper, però sí que feia d'angelet. Aleshores sí que he sí, tota la meva vida fins que he tingut edat de no eixir més.
I ara esteu a l'altra part, els dos, no? Organitzant. Sí. Com és això d'organitzar un Belén d'aquestes característiques que la gent segur que li té molta estima, no? I que, pues, 25 anys no és fàcil arribar.
Pues, a veure, és feina, no? No podem dir que no, però quan la feina es fa un gust, pues, pareix que siga menys feina. I la veritat és que és treballar molt perquè, a més, a banda d'aquest any serà diferent, són xiquets que són entre les edats de comunió. aleshores, pues, són xiquets encara, xicotets, en els que tens que assajar, tens que gravar, tens que repassar guió, no és el mateix que si fora un adult, no? Uh-huh. I després, pues, sempre tenim que fer decorats, tenim que canviar este decorat, tenim... O sea, és feina, però la veritat és que al final nosaltres creiem que dona resultat i que és un èxit, ja que la gent ens diu molt bonico este any, uh-huh, i nosaltres creiem que... Bé.
Sí, bueno, i a més molt especial perquè recordes quan tu vas dir, veus també alguns progressos que s'han fet, cada any intentes millorar alguna part, pues, canviar músiques, de fet aquest any, com són els 25 anys, estem preparant algunes cosetes més especials, uh-huh, i bueno, la veritat que sempre ho esperes amb molt de carinyo i esperes que isca el millor possible.
Uh-huh. Llegíem, no?, en aquesta presentació que l'any passat van ser tot menors i que enguany hi ha també alguna persona major d'edat, no?, alguna persona adulta.
Sí, com a causa d'aquest aniversari, no?, hem volgut com modificar el guió del Belém que veníem fent fins ara. Aquesta modificació es basa, pues, que hem creat algunes noves escenes que no mai estaven, tot pensant que tinguera més sentit el Belén i recrear més un poble d'aquesta època. Hem recuperat alguna escena del guió, el primer guió que va fer la Madre Amparo d'ell, i a més hem fet decorats nous com perquè tot tinga un poc més de realisme. I també n'hi hauran persones adultes per a fer que este any siga un poc més seriós, per dir-ho d'alguna manera, o que tinga un poc més de força. Uh-huh. I pues, sí, aquestes persones són persones que en el seu moment van eixir i la veritat és que estan molt, molt il·lusionades,
no?, de poder tornar, no?, perquè si de normal no està obert, no?, la participació d'adults que sí, tinguin l'ocasió d'estar ells.
Nosaltres vam dir la proposta, però vam dir, ai, a lo millor tampoc n'hi ha ninguna persona que... Però la veritat és que hem tingut molt bona resposta i ja veureu que, que està molt il·lusionat el dia de la representació.
Entre uns i altres, quants? Quanta gent?
4 o 5 persones segurs. Que són, sí, són papers més que podien adequar-se a adults, ja que el Belén seguirà sent de xiquets, però ells seran soles com alguna part d'aquest Belén.
Algun reforç, no? Alguna coseta.
Clar.
No, també cal destacar que a part de lo que ha dit l'Helena, des d'escenaris i tal, n'hi ha una part important que són els animals que apareixen en el Belén, que diguem que el que fa és més recrear les escenes que van passar en aquella època. De fet, pues, aquest any encara estem mirant un poc el tipus d'animals que hi seran perquè sigui tot més sorpresa, però de normal pues, són hi animals així, pues, que estaven en l'època, tipus cabretes, ovelletes, que així que també es fa molta il·lusió i pues, diguem que els situa més en el Belém.
Animals reals.
Animals reals.
Que no són de cartó ni res, no?
No, reals, tal qual, reals.
Així que també fan una miqueta de ganaders. A més, comentàvem, festa d'interès turístic provincial que també s'estrena, crec que enguany, no?, en aquesta edició. Sí. Això com ho porteu? Més pressió o no? O al final és anar fent la feina que heu fet els últims anys?
Al final és això, com el Belén ja va molt rodar perquè fa molts anys que si no hi siguem, ajudarem a preparar-ho, va tot rodat i sincerament tampoc hem notat com molta pressió, perquè clar, és una cosa, és una tasca a la que estem acostumbrats a fer i no hem notat res
més.
Una...
Uh-huh. I pense que també te fa més especial il·lusió, ja que veus que en aquests 25 anys pues, el donar-te aquest reconeixement pues, ajudarà a superar-te i innovar coses noves i intentar cada dia fer-ho millor o més complet i que la gent pues, cada vegada vinga més també a veure'l.
Uh-huh. Una edició, ara ho estàvem parlant, perquè tenim aquests dies una miqueta en l'horatge complicat, però el vostre és la setmana vinent, no? Així que cap la possibilitat que relaxe que no la situació.
Sí, el nostre és el dia 14 de desembre, que és el dissabte que ve, a les 6 i mitja, i la ubicació d'aquest any ha canviat i ja no serà en la plaça de l'Església de la Nativitat, sinó que el traslladem a la plaça Major.
Uh-huh. Així que cèntric, no? Suposem, total.
Sí, total.
Per a guanyar de normal. No sé si s'ha fet recompte, no?, de quanta gent pot assistir de públic a vore.
Jo crec que mai ho hem comptat, però jo diria que sobre 200 persones segur que hi ha.
Uh-huh. Sí que és
jo diria que
no?
Sí, vull dir, no... Aproximadament sí, segur que sí.
Uh-huh. I que arribaran d'Almassora i de fora, no? Perquè, òbviament, tindre tants anys a les esquenes, això cridarà l'atenció, no? I la
sí,
gent...
a més, comixen xiquets, els abuelos venen a vore, els abuelos diuen que els són netetis, entonces va com la gent ve i la veritat és que nosaltres també estem orgullosos de que vingui perquè si fas el Belén i al cap de la fi no ve ningú a vore, doncs pues, tampoc...
Uh-huh. Queda desluït, no?
Clar.
Quant de temps assajant, preparant... Tenint en compte que enguany n'hi ha canvis.
Pues bueno, mos van posar, diguem, finals de novembre, principis de desembre, perquè, claro, durant l'any nosaltres també tenim moltes activitats i en octubre, diguem, tenim la festa principal dels Lluïsos. Entonces, uh-huh. diguem, passar la festa principal i ja ens posem. I aquest any també un poc abans per pues, intentar a veure com posarem algunes novetats, a quins sí que es podíem agarrar, quins personatges, pues, diguem, crear nous textos. I ja te dic, a finals de novembre, fins ara i aquests últims dies, pues, més hores que mai, uh-huh, per intentar sí que tot isca com toca.
Per ara bé, tot i que encara queda una setmaneta per anar al públic.
Per ara
no?
bé, sí que ho fan de categoria, hem estat aquests dies gravant amb ells, ho fan molt bé, tenen moltes ganes, i sols les ganes que ells tenen i la il·lusió que els fa, ja ho tens tot, no? Uh-huh. Sí que és de veres que estan, pues, sí que s'ha notat un poc més la tasca dels que estem organitzant, d'escriure textos, sobretot d'Aida i Andrés, no?, que són els que duen i sa part més, que són dos antics membres de Junta, i ells com que estan més ficats dins del tema, ja que els altres es de Junta d'ara, pues, a millor estem més dedicats a altres coses. I sí que és veritat que jo els veig en casa, no?, que són els meus germans, i sí que els veig que estan ahí per les
dedicant-li
nits.
Hores,
clar,
no?
Sí que li dediquem més temps perquè, clar, pues, canviar textos, buscar nova decoració, pues, sempre du un poc més de feina. Però no sí que és assajar lo mateix de sempre.
Uh-huh. I a més, suposem que n'hi haurà que són repetidors, no?, per així dir-ho, i que més o sí. menys ja tenen assimilat. Òbviament són xiquets i se'ls pot anar en qualsevol moment el cable, però que en principi ja tenen sí, experiència
sí.
també.
Sí, la veritat, i els xiquets se recorden de tot, els xiquets, n'hi ha xiquets que el primer dia saben el seu guió de l'any passat, vull dir que els xiquets, la veritat és que no podem tenir ningú tipus de queixa perquè ho fan molt bé.
Uh-huh. I a part que n'hi ha xiquets que sempre volen repetir, que es preguntes, sí. tu vols tornar així? Sí, jo, encara que sigui d'un altre personatge, però vull continuar i sí, és agradable això de fer escenes.
Uh-huh. Així que és important que estiguin involucrats. Sí. Sabeu per què la Mare Amparo Adeiva va pensar en aquest moment fa 25 anys de crear aquest Betlem?
No tinc ni idea, però jo suposo que seria, pues, en el poble d'Almassora no hi havia ni Betlem ni passió, i ella va començar, ja degué pensar, pues, ella que sempre estava lligada en els xiquets i li agradava fer moltes coses en els xiquets, perquè la veritat és que mos tenia tot el fin de setmana lligats a tots, degué pensar, pues, vaig a fer representacions, la veritat que era una persona que, o sea, cavilava molt, no? Tots els guions es degué fer ella junt a altres persones, però discorria molt, ella va donar a fer estratges també, ella es decorat, es va pintar ella perquè també pintava, vull dir...
Uh-huh. Que s'ho creia moltíssim, no?
Sí.
I era algo més, algo que aportar.
Sí.
I bé que es puga mantindre, no? Perquè no sempre és fàcil, no? Perquè
no sempre és fàcil,
no és fàcil, sempre és fàcil, però ahí està. Vosaltres quant de temps porteu organitzant el... Bueno, en els Lluïsos, no?, i organitzant el Belén?
Pues jo me pense que uns 12 anys, jo crec que sobre els 12 anys.
Ja porteu, no?
Quan ella ja estava més major i ja no se podia dedicar, mos va dir, vosaltres ho agafareu, però nosaltres ja li ajudem un poquet. Jo, per exemple, assajava les mores, el meu germà li ajudava i va dir, vosaltres ho agafareu perquè jo ja no puc. I vam dir, pues, antes sí. de que es perga, la gara. Uh-huh. Sí, clar.
Així que des de fa 12 anys, és això?
Més o menys, sí.
Correcte, perquè a més, en els ensaios, diguem que cada un, pues, ens encarreguem d'ensaiar una part. Llavors, posem per grupets, uh-huh. i jo, pues, ensaio les mores. Jo vaig ensaiar en els pastorets i, pues, perquè sí que també vaig ensaiar en el guió i que, pues, que s'isca també molt bé.
En aquest cas, més o menys de representació, quanta estona dura?
Sempre mos dura sobre una horeta i algo. Però aquest any, com hem ficat noves escenes, anem a fer més ambient de poble d'aquesta època, nosaltres creiem que sobre les dues horetes estarà. Però la gent que no patisca, que ja hem buscat seients, hem buscat tots els mitjons necessaris perquè la gent estigui a gust, que no patisquen.
Que no es faci pesa, no? Diuen, ai, dues hores de planta, no?
Clar.
Que
tindran, antigament, la Mare Amparo el que feia era molt més llarg que el guió i feia... Uh-huh. 2 hores el dissabte de la primera part del Belém i 2 hores el diumenge de la segona part. Vull dir que abans era el Belém molt més ampli, uh-huh. i n'hi havia 2 dies de representació i les 2 dies duraven 2 hores cadascuna. Nosaltres ho vam retallar, no?, perquè avui en dia, pues, els xiquets al millor també tenen més activitats i tal, però aquest any sí, sobre 2 horetes segur que dura.
La representació que heu mantingut, no?, que teniu vosaltres més o menys, que compren, no?, perquè òbviament no es poden anar, no?, a 4 hores, o es podria fer molt més llarg, però a què vos heu adreçat, on fiqueu el focus de la representació, no?, de tota la història del naixement?
Pues, realment, nosaltres fiquem el focus en contar un poquet com és el naixement de Déu, no? Òbviament, com ho fan xiquets, n'hi ha escenes, pues, que no eixen com són en la realitat, perquè, clar, tenim que pensar que són xiquets, però sí que és veritat que tenim una part que són els pastors, pues, que en ells veiem com era la gent d'aquesta època, quines aptituds tenien aquesta gent, i l'anunci als pastors. Uh-huh. Després també tenim l'arribada de Reis Mags, el palau d'Herodes, que se veu quan, pues, Herodes no estava conforme, sense ningú tipus de violència, no?, perquè són xiquets, però bueno, sí que estàs a part, no real, perquè són xiquets, però bueno, i a part,
una miqueta de conflicte.
Un poquet. Després també tenim pues, el naixement, no? Que és quan naix Jesús, quan l'àngel va a veure a Jesús i li diu a José, perdón, pues, que vas a tindre un fill, a Maria també. Després també tenim una escena que és casa Isabel, que és la cosina de Maria, i allí és com que les dones d'aquesta època estan parlant pues, què passarà, no? També tenim el forn, on les dones se veu com parlen del demè i tot això.
El riu, també molt important, que van les llevadores a llevar. Després està la part de la posadera, que quan busquen la posa i tal. I jo dic...
I aquesta en tenim algunes escenes més, però ja les veureu.
Sorpresa, no? Que la gent vagi i que ho puguen gaudir.
Sí.
Doncs, xics, ja per últim, ens agradaria que recordàreu aquesta cita. N'hi ha, així també a la localitat, n'hi ha alguns quants no, que han iniciat. Òbviament no tenen la tradició que té la vostra representació i sí que ens agradaria que convidàreu, no? Que estem molt a prop i que s'apropi qualsevol persona d'Almassora.
Bueno, pues no res, lo que hem dit, convidar a tot el món a que vinga a este Belén Vivent, més enguany en aquest 25 aniversari. Us esperem a tots el 14 de desembre a les 6:30. I no res, que vinga tota la gent, perquè els agradarà molt, estem fent molta estima. I els xiquets també pues, estaran molt contents que vinga la gent a veure'ls, després de tot el treball.
I sí que esperem que es vegi recompensat aquest esforç i insistir, el canvi d'ubicació també serà la plaça Major.
Correcte.
Doncs, Elena, Jorge, moltíssimes gràcies, que vagin bé aquests darrers dies d'assajos i de preparatius i que acabeu de passar una bona recta d'any.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Super Days. Del 5 al 9 de diciembre vuelven a la red Renault de Valencia y Castellón los precios imbatibles. Precios de feria en nuestros concesionarios. Toda la gama Renault y Dacia con condiciones excepcionales. Aprovechalos. Renault Retail Group, carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal.
Un any més, Caixa Rural Villarreal vol compartir amb vostè les tradicions del Nadal.
Els torrons, les nadales, els belems i les nostres caixes de Nadal.
Si vostè té la pensió domiciliada, Caixa Rural Villarreal pot recollir el lot nadalenc del 27 de novembre al 5 de desembre al Mercat Central de Villarreal en horari de 9 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. I si encara no té la pensió domiciliada, pot informar-se a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante. Es la felicidad de este valiente.
Vicent.
Per la formació de compromís,
sí.
Regidor en Borriana per segon legislatura, la segon legislatura que és vostè regidor en Borriana, al seu poble.
Sí, la veritat és que és la segona legislatura que estem a compromís, que estem en el govern, i la veritat és que és un fet que a nosaltres pues, sí que ens empodera per el fet de que Compromís a Borriana havia estat desaparegut, bueno, en el seu moment Compromís, després el Bloc, va estar desaparegut durant tres legislatures i tornar a l'Ajuntament i tornar al govern, doncs va ser una fita important fa ara 5 anys, i esta vegada que ja duem 6 mesos de govern, tornem a estar a l'Ajuntament, tornem a estar al govern, junt esta vegada, junt al Partit Socialista també, i la veritat és que fent les polítiques que nosaltres pensem que s'han de fer al nostre poble i treballant, pues, la veritat és que cada dia perquè sigui en realitat.
Vostè és regidor de Cultura, Patrimoni, Agricultura i Normalització Lingüística. Té faena,
Sí, la veritat és que l'apartat de Cultura i Patrimoni possiblement és el que més faena n'hi ha, i en una població com Borriana, en el patrimoni i en totes les infraestructures que estem ara rehabilitant i modernitzant en els projectes dels fons FEDER, doncs n'hi ha molta feina, però sí que no vull deixar-me de costat el tema de l'agricultura, que en aquest moment és un tema importantíssim i que estem recolzant, sobretot a través de la plataforma de la dignitat del llaurador, pareix que sí que va crear-se una cohesió entre ajuntaments de la comarca, va poder fer activitats, i com no és normalització lingüística, com a mi m'agrada dir-li més llengües, no? I sobretot deixar de defensa de la nostra llengua, que té que estar present en el nostre poble.
Quina de les tres regidories li dona més satisfaccions?
La satisfacció realment en dona totes a l'hora de que realment estàs fent el que tu vols. Sí que és cert, pues, que poden dur més faena, no? El tema de Cultura i Patrimoni, i sobretot ara Patrimoni, pues, serà un goig veure que la gent que vinga de Vila-real a Borriana puga veure en l'entrada el que abans era un pàrquing al costat de l'ermita de Sant Blai i que ara serà una plaça i que recuperarà, diguem, tot l'esplendor que tenia l'ermita i que ja serà una carta de presentació a la gent que arriba a Borriana. Junt a això, si li afegim que estem rehabilitant ja el que és el refugi antiaeri, que mos diuen que a principi d'any estarà també acabat, estem parlant de 2 obres de patrimoni importants que seran una realitat ja en 2020 i que no anem a parar ahir, perquè en el pressupost de l'any que ve, pues, ja tenim partides importants per seguir en aquesta rehabilitació del patrimoni de la nostra ciutat.
Quan parlem de la regidoria de normalització lingüística, i vostè m'ha dit, no, jo prefereix que parlem de llengües, la normalització lingüística ja ha plegat?
Ens agradaria pensar que sí. El que passa que realment moltes vegades se donen passos arrere sense voler, no? Encara que se vulga normalitzar realment, perquè al final és normalitzar que la teua llengua estiga al carrer, que estiga en les aules, que estiga en les cases, i això és un punt que tenim que seguir treballant, no? Perquè malauradament tot el món, pues, bueno, o tot el món que pensa com nosaltres, seria que el valencià estiguera present en tota la societat, i pues, n'hi ha vegades que són passos que s'han de donar, però aquesta discriminació positiva que s'ha de donar també al valencià perquè estigui present en totes, pues, en totes les institucions, que ho està ara en l'Ajuntament de Borriana i que ho estigui també, pues, en totes aquelles iniciatives que hi sent d'ell.
En l'Argidoria d'Agricultura té molts mals de caps.
La veritat és que l'Argidoria d'Agricultura, com a regidoria, com a tal, nosaltres no tenim les competències que necessitaríem per poder abordar tot allò que s'està abordant des de Agricultura, i centrem-nos principalment en el tema de la taronja. Com he dit, els nostres passos són recolzar, i és el que estem fent presencialment, i els dilluns que n'hi ha reunions de la plataforma per la dignitat del llaurador, que ahir el que estem intentant des d'aquesta plataforma és crear una associació per crear la marca de qualitat de la Clemenules, que pensem que li pot donar ixe salt de qualitat a la nostra fruita, i a la vegada que també s'està intentant crear un nou model de comercialització que vagi directament de llaurador a el client, i pense que això és important. Sabem que també van a ser difícil i que la gent s'acostume, però són temes importants, a la vegada que pensem que una de les vies també que és possible, que ja s'està creant ara, que és el tema de l'agricultura ecologista, hem de formar els nostres llauradors, perquè molts d'ells saben el que és, però no saben donar els passos per a poder fer i ser conreu ecològic, i pense que és important també que si es donen les tasques que necessiten per a poder-ho dur endavant.
Tot això li ocuparà tot el temps que té al dia i el doble.
Sí, la veritat és que sí, perquè són moltes regidories. Jo sempre he pensat i sempre he dit que un regidor les seues àrees se les agarra com ell creu. I si tu creus que has de fer molta feina i que les teues regidories les has de comandar tu, t'implicarà molt de temps. i altres regidors poden pensar que els seus tècnics poden dur la regidoria soles i ja està. Uh-huh. Entonces, per això jo crec que la feina d'un regidor és estar sempre pensant, estar sempre innovant per aconseguir alguna cosa millor per al seu poble.
Mire, hi ha un problema molt gran i és en els... Has d'ara, no sé si en un futur això seguirà passant. Quan hi ha governs de coalició, n'hi ha gent que quan veu que una població funciona, a l'hora de votar, vota a l'alcalde. En aquest cas, a l'alcaldessa. En el seu cas, vostè no ha valorat mai el fet de jolín, en el que nosaltres estem treballant i el que estem fent i el que deixem de fer, i ara resulta que arriben els vots i Compromís en perdut.
Te mentiria si te diguera que no ho he pensat. Uh-huh. Perquè realment nosaltres ens vam presentar a les eleccions en una perspectiva i en una llista, tinc que dir, que molt potent de gent que pensant en que anàvem a entrar a l'Ajuntament en més regidors i que anàvem a poder dur més regidories i en més pes i que, diguem, s'eduguera més potencialment la política de Compromís. Però realment al final són els resultats. Uh-huh. Sí que és normal, ja sé, Villarreal també ha passat, que pues, els altres partits que se cohesionen a l'hora de formar govern, pues, els més menuts al final sempre perden, la cabra visible de l'alcaldia pues, al final és la que és. Uh-huh. I moltes de les polítiques que fa un partit o fan els regidors d'aquest partit pues, se confundixen o estan sempre dins del mateix pack que és l'equip de govern, que al final és com realment s'ha de pensar a l'hora de treballar, perquè uh-huh. si no realment després un ajuntament no funciona. Que els resultats han sigut els que han sigut, sí, també tinc que dir que han sigut moltes les diguem les
els factors
que s'han sumat, no? Perquè va haver-hi aquest canvi d'eleccions. Uh-huh. Nosaltres està clar també que el partit de Compromís estem amb més força anem a les autonòmiques i uh-huh. mos van desplaçar les autonòmiques junt a les generals. Vull uh-huh. dir, va haver-hi aquest canvi ahir que nosaltres crec que tampoc mos va beneficiar i bueno, jo crec que aquest cúmul de factors pues, al final ha fet que nosaltres pues, és que hem perdut un regidor, però tinc que dir que com deia un amic meu, heu aguantat molt bé el tipo, no? Uh-huh. Perquè seguiu en dos regidors en l'Ajuntament de Borriana, mireu cap arrere on estàveu i on esteu ara i que seguiu en el govern i que crec que és important seguir ahí.
Una sorpresa que n'entraren dos de Vox?
Bueno, pot ser una sorpresa, encara que les enquestes sí que ja preveien que uh-huh. n'hi hauria una entrada de Vox en l'Ajuntament. Sí que és cert que bueno, a ningú jo crec que ens agradaria que l'extrema dreta estigui en el seu ajuntament i la veritat és que bueno, pues, la política que ells ara estan fent i que ja s'ha mostrat és política del 25N en la seva versió de la Unitat d'Espanya i demés i no fixant-se realment a lo millor en els problemes que té la nostra població.
Quan estan en el pleno i ells fan intervencions, són llamatives o se les espera a vostè o ja les donava per fet que...
Bueno, les intervencions que ells han fet jo les resumiria solament en que van molt al punt que toca anar i que solament pues, han discrepat en el seu moment en el tema de la que haguera pogut ser declaració institucional del 25N, que no va poder ser pel vot en contra d'estos dos regidors i perquè ells van donar les seues explicacions a les que la meva companya Maria Romero, que és la regidora d'Igualtat, pues... La veritat és que tinc que dir que la recolze quan ella no va atacar al discurs, sinó que es va dir, perquè en Borriana hem creat la primera escola d'igualtat i es va convidar a que anaren a la primera escola d'igualtat, que se formaren perquè enteníem que el problema que ells tenien que no s'havien explicat exactament com estava la situació. Bueno, al final van declinar anar a formar-se com ja era d'esperar i seguissin el mateix discurs que la veritat és que nosaltres tampoc tenim ninguna gana de donar-los publicitat, sinó que ells seguissin en la seua, que nosaltres seguirem fent les nostres polítiques que són les que creuen que tenen que tindre a Borriana.
Però bueno, lo que tenen és un manual de llibre, no tenen és dir... si li donen un rengló, se senyixen al rengló i d'ahí ni siquiera aporten idees noves ni res. És dir, no, vostè no ha notat que la ideologia cada un la porta un poc a nivell personal, sinó que van de llibre, no?
Sí, per ara no ha hagut ninguna proposta aixina que mos hagin fet, pues, almenys al que parla ara mateix, que li hagin fet ninguna proposta aixina que siga una proposta pròpia per a l'Ajuntament.
Què tal governar en coalició?
Pues la veritat és que governar en coalició té coses bones i té coses roïns. Uh-huh. Coses bones, que ara mateix, el dimarts que ve, si tot va bé, aprovarem un pressupost en el que ha hagut...
Serà el segon, serà... el segon local? Pense que serà. El primer ha sigut Onda.
Sí,
segon...
possiblement.
Però Onda cal dir que té majoria absoluta.
Clar, vull dir, però crec que ahí està bé perquè... perquè ja és un pressupost en el que, com molta gent diu, no es passa el rodillo, sinó que són dies de sentar-nos, d'explicar, de saber exactament cada un què és el que veu que li necessita a Borriana. I per l'altra, pues, està clar que pues, no són tots del teu equip, encara que has de pensar, quan parla d'equip, parla de partit, sinó que has de pensar realment que som tots un equip, que anem realment tots a treballar per Borriana i que si una cosa veu mal a l'altra, pues, li ho ha de dir perquè això és un poc la feina que crec que s'ha de fer. I en aquesta feina està treballant Compromís, és en realment veure les polítiques que s'estan fent, que és que des de l'Ajuntament, que siguin les més positives per a la població, i en això estem. Algunes vegades fallarem, algunes ho farem millor, però jo penso que la gent que coneix sobretot el treball dels dos regidors de Compromís està satisfet perquè saben que treballen tots els dies.
Novetats per a Nadal d'alguna de les seues regidories?
Novetats per a Nadal, pues, no ha arribat en Nadal perquè ja la tenim, però
ah, sí?
és l'exposició de Playmobil que està sent una... està sent, la veritat és que aclamada per la gent. Estem parlant de que la vam obrir el 24 d'octubre i estem sobrepassant les 15.000 visites.
Què podem veure en aquesta exposició?
Pues podem veure 8 diorames on hi ha 8.000 figures de Playmobil i més de 20.000 peces. Vull dir, estem parlant d'un univers, com se diu l'exposició, se diu Univers Playmobil.
On està ubicada?
Està ubicada en la sala d'exposicions del Centre Cultura La Mercè. Vale? Justament aquest cap de setmana ja s'ho podrà obrir perquè fins al moment sols s'obria per la vesprada perquè necessitem a vigilants en l'exposició perquè n'hi ha peces en l'exposició de col·leccionista que tenen el seu valor i a partir d'este cap de setmana ja tots els caps de setmana estarà oberta durant tot el dia i a partir del 23 de desembre també estarà oberta durant tot el dia i està sent una atracció ja no solament de Borriana sinó a més de les comarques de Castelló perquè estem veient que ve gent de tot arreu a veure l'exposició perquè de veritat quan la veus te sorprens de tot el treball que s'ha pogut fer. A més, n'hi ha gent de Vila-real que també ha fet un dels diorames, ha fet un diorama de una part del diorama
O sigui, que han participat més poblacions.
Sí, estem parlant de que l'exposició l'ha muntat l'associació AESCLIC i ha agarrat als col·leccionistes de Playmobil de lo que són la província de Castelló i els ha agarrat i els ha dit que pogueren fer bueno, els seus diorames en Borriana i la veritat és que és sorprenent. La veritat és que estem tenint una acollida tan gran. Ara farà dos caps de setmana també vam tindre el cap de setmana de col·leccionisme, que a més de l'exposició n'hi havia tendes especialitzades en col·leccionisme de Playmobil, que tot eixe món pues, l'acabes descobrint quan passen aquestes coses, no? Que la gent podia anar a comprar la peça que ell volia exactament que li faltava al seu Playmobil, no feia falta
que
comprara.
O sigui,
que
també comprara. Pots adquirir peces.
Sí, se podia adquirir en aquell moment.
Ara, canviar, ara... adquirir?
Sí, en aquell moment podies, si li faltava un braç al teu Playmobil, si necessitaves un barret, qualsevol cosa, o ja la peça que tu necessites, que necessites els tres Reis Max de Playmobil o el que cregues. I l'exposició finalitzarà d'expositivament el dijous, o sigui, demà.
Este dijous,
que serà quan inaugurem el Belén de Playmobil. Vale? I ahir ja n'hi haurà un nou diarà més per poder veure fins al 5 de gener.
Bueno, vale. I el perfil de gent que ho visita?
Pues tinc que dir que m'he sorprès, perquè jo pensava que sols anava a vindre els xiquets a veure l'exposició de Playmobil.
Playmobil n'hi ha gent que deu de tindre ja, no sé.
Efectivament. I la gent de més de 30 anys que ja jugaven al seu Playmobil, tinc que dir que no van una vegada van a l'exposició, sinó van diverses, perquè això és el que té l'exposició, que n'hi ha tantes mini-escenes en tots els diorames que se pot, la veritat se pot estar disfrutant de tota aquesta exposició i tinc que dir que ells són els que aquesta edat són els que mos van sorprendre el cap de setmana de col·leccionisme perquè s'anaven en bosses plenes de Playmobils després d'haver aconseguit el que ells buscaven.
L'horari per poder anar a visitar-lo serà?
L'horari era per les pares sempre és de 5:30 a 8:30 val? I a partir d'este cap de setmana ja de
dissabtes i diumenges?
Sí, dissabtes i diumenges, de 10 a 1 pel matí i de 5:30 a 8:30 per les prares.
Per la vespre. I només serà per poder anar a vore, no se podrà comprar ni
no,
ara en este moment
ara ja
res. I tindrem els belens.
Tindrem el belen de Playmobil i el dia 13 de desembre inaugurarem que este any pareixer que va ser un belen més gran del que era i ja era molt gran en el que és l'ermita de Sant Blai,
sí.
Se monta el belen sí. de Sant Blai, en el que se fa un guiño, perquè també està la Font del Vi, també està Sant Blai,
ja,
i està allí ja, claro. totes les de Guillem Sones.
Representat, no?
Sí, està allí Qué representat bonico, en, el no? mateix, en el mateix Belén, i este any ens han dit que n'hi haurà moltes sorpreses perquè n'hi haurà llums, rellams i demés, sí. i entonces pues, jo crec que la gent... Bueno, jo crec ja n'hi ha escoles que estan demanant cita per poder anar mm-hmm. per poder anar a veure'l, així que la veritat expectants perquè bueno, ja arriba el Nadal i a Borriana ja ho tenim quasi tot preparat.
Té un bon regidor. Perquè és que parles de Borriana i no pares.
Jo recordo que sí. quan anàvem a la universitat el professor me coneixia com el de Borriana, no me coneixia ni pel nom.
Sí, sí.
I la veritat és que, bueno, sí, jo crec que si tenim, i parle per tots els borrianencs, si tenim una cosa és borrianencs i borrianencs, és que ens agrada el nostre poble, no? Uh-huh. I això és un poc el que pretenem, i sobretot el que pretenem quan ara estem de regidors des de Compromís, és que pues, tot el que se faci que siga bo per a la nostra població, i en això estem treballant, en realment tots els projectes que podem anar fent per a tindre una població, com jo dic, més visitable i sobretot més amigable.
Cal destacar que Alfred Remolar acaba sent alcalde de Betxí. No sé jo si...
Ai, ojalà, no dic que no. I per això mos presentàvem. La veritat és que Alfred és un gran amic, és un gran amic meu, i és un, la veritat és que és un espill en el que mirar-se, perquè realment està duent la població
de Betxí
fa
la porta per bandera a tots els llocs on va.
Aconseguís també mm-hmm. que la gent, en aquest cas, en el cas de Betxí, aconseguís que quan arriba el vot o quan arriben les eleccions municipals uh-huh. Canvien el vot per votar a Compromís uh-huh. gent que després sí, sí.
Les dades mos ho reflegen,
les autonòmiques o les estatals canvien a un altre partit, però tenen clar, i jo crec que això és el que hem de perseguir des de, uh-huh. Sobretot des de Compromís, que la gent se doni compte de que els regidors que estem en Compromís en les poblacions treballem pel poble, i jo uh-huh. crec que això és el que s'ha de donar compte de la gent.
Vicent Granell, moltes gràcies per haver vingut, espero que no sigui l'última.
No, gràcies a vosaltres, estar en esta casa en la que uh-huh. vaig estar també un temps, la veritat és que fa goig tornar a vindre i tornar a estar amb vosaltres i tornar a estar parlant.
Moltes gràcies.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher. ¿Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-56-90 o també a www.vinosmanrique.es.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Una setmana més anem a repassar actualitat, propostes. Avui crec que ens centrem més a Benicàssim. En aquest cas, saludem a la regidora de Ciutadans a aquesta localitat, també diputada provincial, Cristina Fernández. Molt bon dia, regidora.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Un plaer parlar una setmana més, i en aquest cas perquè recentment, per exemple, vostè dins de les seues àrees, diguem que ha unat, per exemple, el tema del turisme i el territori intel·ligent, doncs ha mantingut una reunió amb la gent d'Imbatur. per a planificar opcions, projectes i reptes, no?, també dins d'aquesta paraigües, d'aquesta marca.
Sí, bueno, ja n'hi havia planificada una reunió fa un parell de mesos, però, claro, com per qüestions d'agenda, tant de la gent de l'Invatur com la nostra pròpia d'ací de l'Ajuntament, no es va poder realitzar aquesta reunió i la vam traslladar a la setmana, al dimarts passat. Vam vindre des de l'Agència Valenciana, des de l'Invatur, on se dediquen a assessorar una miqueta als pobles en matèria de destí turístic intel·ligent. Va vindre el seu director i un tècnic també per a explicar-nos quines són les tasques que fan d'assessorament als municipis, en què ens podríem recolzar i per a contar una miqueta, ficar damunt de la taula les bases i les línies estratègiques a les que tenim que estar incluïts i als que hem que fer front per aconseguir aquest destino turístic intel·ligent. La veritat és que la reunió va ser molt profitosa. Ja es van ficar cares perquè, com sabeu, pues jo acabé d'entrar a aquesta legislatura i no coneixia a la gent de l'Invatur. I es van emplaçar a una altra reunió també per a concretar totes les millores. Nosaltres també, per la nostra banda, vam explicar tot el que pensàvem fer al 2020, tot i que el pressupost encara no està aprovat, però sí que són les nostres intencions a partir d'uns indicadors anar millorant aquesta marca de destino turístic intel·ligent per a poder accedir a ell. Som un dels dos o tres, si no recorde malament, crec que som nosaltres i Vinaròs, i no sé si algú més del municipi de la província de Castelló, els únics que estem al nivell 3, per la qual cosa podem accedir a aquesta ajuda d'assessorament, perquè estem ja en l'últim nivell, no? en la fase 3, que vol dir que estem molt avançats en aquesta matèria de destino turístic intel·ligent. I el que anem a fer és seguir treballant i afegint coses i millorar per a veure si l'any que ve ja per fi ens donen l'acreditació.
I de forma paral·lela, no? També crec que a un plenari es va parlar respecte a la possibilitat que es treballi també a Benicàssim com una destinació o com una ciutat saludable, no? Així que també buscar noves fórmules i integrar noves xarxes, no? Per exemple, aquesta de salut.
Sí, així és. Bueno, tu saps que n'hi ha una regidoria de recent creació, o dos, que porto jo personalment. Una és la de desenvolupament sostenible i l'altra és de territori intel·ligent. El que anem a fer és unir una miqueta de forma transversal aquestes dues regidories, aprofitant que estic jo al front, i també la de turisme, per a que Benicàssim se convertisca al final en això, en lo idílico, no?, que volem tots. I al final pues adherir-nos a aquestes ciutats saludables que n'hi ha en el país i que pensem que al final es tracta d'una convicció. Més que res, no només per tindre la certificació de ser un municipi saludable, sinó perquè verdaderament ho siguem. I per això el que hem de començar, ara que hem aprovat l'adhesió, és anar fent accions que vagin encaminades a convertir a Benicàssim també en una ciutat saludable, com ja te vaig comentar, està dins del plantejament de la regidoria de desenvolupament sostenible i en això estem treballant.
Així que suposem, llegim, no?, doncs potenciar el desert de les Palmes, iniciatives doncs alimentació, suposem, o també més pràctica esportiva.
Turisme de salut, també. Són moltes coses que tenim ahí i estem desitjant que s'aprovi el pressupost per a ficar-les en marxa.
Bueno, ja que ho diu vostè, jo no sabia ja si preguntar-li o no, perquè li ho dic totes les setmanes, el tema dels pressupostos, com estan els comptes municipals?
Sí, saps què passa? Que ara, al final d'any, és com a totes les empreses, no?, que tens que tancar l'any en la comptabilitat, en l'inventari, no? I a les administracions passa el mateix, tens que quadrar el pressupost, tens que fer les previsions per a l'any que ve, i en això estem. Avui, justament, al final de matí, ens ha emplaçat l'alcaldessa per a mantindre una reunió a ver si, bueno, no cree que sigue la darrera, pero esperem que sigue ya
la penúltima
miqueta, sí, la penúltima per lo menos, i a veure si ja fiquem una miqueta en context totes les partides noves, sobretot, i com quedaria una miqueta l'esborrany del futur pressupost del 2020.
Uh-huh. Així que enllestint, no? Encara per a que s'aprove dins d'enguany o una miqueta complicat tenint en compte que n'hi ha moltes festes, no?, en aquest mes de desembre.
Jo penso que serà complicat, complicat per els plaços de tots els tràmits que se tenen que fer, no?, a nivell administratiu. Això té que passar per una comissió, després té que anar a pleno, després jo crec que no arribarem a... Ojalà haguem pogut arribar, però en totes les festes que mos pillen de camí al 31, jo crec que no serà possible. Però en qualsevol cas, si ho deixem tot preparat i tot embastat, que dic jo, jo crec que els primers dies de gener, antes de que acabi el mes de gener, podrà estar aprovat.
Doncs ho continuarem també preguntant-li, interessant-nos per aquests temes. Cristina Fernández, com cada setmana, moltes gràcies per apropar-nos també la tasca que duen a terme a Benicàssim i parlem d'ací uns dies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Una setmana més anem a conèixer aquesta tasca que es fa des de la Generalitat per tal d'ajudar a les empreses, als joves, a que donen el pas al món. En aquest cas anem a conèixer diferents iniciatives de la mà de la directora general d'internacionalització, Maria Dolores Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I en aquest cas, doncs deien també els més joves, que també són un públic potencial per a tota la tasca que es fa des de l'IBACE, en aquest cas amb una nova convocatòria d'ajudes, no?, per a que es facin experts en la matèria.
Una de les coses que les empreses valoren molt és el capital humà, perquè les empreses sense les persones al final no són res, no? I el que sempre les empreses ens demanaven és que a l'hora de trobar a gent que li agrada el món de la internacionalització, no?, que estigui predisposta a viatjar, a relacionar-se amb clients que no siguin d'ací, doncs que ens costava una miqueta, no? I aleshores, des de ja fa temps, vam pensar en incrementar el nombre de beques per a que les persones que acabaven la universitat doncs tingueren l'oportunitat, per lo menos, no?, almenys de donar-se l'oportunitat durant un any de provar, no?, de provar si això de la internacionalització podria ser el seu futur camí professional. I aquestes beques, jo sempre dic el mateix, que aquestes que estiguin escoltant, que acaben pues, d'haver acabat els estudis, no fa falta que siga l'any passat, sinó que tinguin menys de 30 anys i que van acabar la universitat i diguen és que jo pues, no tinc faena en aquests moments i m'agradaria provar, doncs això, que ho proven, no? Que diguen, vaig a dedicar-me un any de la meva vida a formar-me en internacionalització i veure si després d'ahir puc dedicar-me a aportar aquest valor afegit a les nostres empreses. I, bueno, pues, en què consistís la beca? La beca consistís en estar durant 12 mesos en l'exterior o bé en una filial d'una empresa valenciana que tinga en un mercat, doncs, per exemple, una empresa que estiga fabricant jovets i que té una filial en Miami. Doncs el que faria la persona que anara allí seria ajudar a aquesta empresa a expandir el seu mercat en els Estats Units a través de la seva filial en Miami. Però a banda de tindre aquesta oportunitat de formar-se en una empresa valenciana, la persona que accedís a la beca pot triar altres opcions. Són el bé anar a una oficina comercial del Ministeri, d'una oficina de l'ICEX, les OPECOMEX, i també oferim la possibilitat pues, això de mercats des dels més tradicionals europeus, no? Bueno, pues, l'oficina comercial de París, de Brussel·les, en Roma, però també pues, coses més cridaneres, no? N'hi ha molta gent que se va a Delhi o a països de l'Àfrica subsahariana, que és veritat que quan li donem la destinació, al principi la persona diu, jo vaig fer bé
de la beca, sí.
Sobretot els pares i les mares, no? Que diuen, mare meva, no em vien al meu xiquet o la meva xiqueta.
Però la veritat és que després quan tornes un caramelet, perquè té una experiència en mercats supercomplicats, que qualsevol empresa que estigui interessada en expandir el seu negoci fora, doncs se'ls rifen, no? quan després s'incorporen ja i tornen a casa. I per últim, com us deia, podeu anar a una filial valenciana en l'exterior, a una oficina comercial, però també poden estar aquestes persones formar-se en les delegacions pròpies que tenim el IBACE a l'exterior. Com sabeu, van recuperar aquesta red exterior i també podrien ajudar-nos des d'aquestes consultores que ens estan prestant el servei en mercats, doncs igual, no? En Miami, en Nova York, en París, en Berlín, no? Tenim en moltíssims llocs on també se poden formar. L'activitat doncs, canvia si estàs en empresa o si estàs en una oficina. Les oficines comercials o la nostra red exterior, al final estàs formant-te per a elaborar, pues, això, buscar clients a les empreses valencianes que volen anar a fer una missió comercial fora, estàs ajudant a les empreses a fer un estudi de mercat, de viabilitat, si el producte pot funcionar o no. Uh-huh. És a dir, que converteixes en un expert a nivell internacional més tipus consultor, mentre que estàs ajudant a una empresa valenciana fora, al final és part de l'empresa i estàs ajudant i t'estàs formant en l'ADN, no?, de l'empresa on estigues allà. Dir que les beques estan remunerades en una bolsa de viatge, paguem el bitllet d'avió d'anar i de tornar, i a banda d'això també n'hi ha una beca, no?, que va en funció de la destinació, però que pot arribar fins als 1.800 euros mensuals. Sobretot per a aquestes famílies que els encantaria que el seu fill o la seva filla se n'anara i sempre diuen xat, o com en l'Erasmus, no? Que dius, ai, jo es canviaria per a que se n'anara el xiquet o la xiqueta a fer l'Erasmus, però clar,
és com un diner
complementari a beca, clar. Pues el que no volíem és que la gent se frenara, sobretot les famílies que no poden tindre recursos per a ajudar al xiquet o la xiqueta, i que no es farà falta, no? Que no fora un impediment el poder anar-se fora i formar-se per un tema econòmic. Les beques estan funcionant molt bé. Totes les persones que han acabat la beca, quan tornen, s'acaben col·locant.
Tenen feina, no? Així que és un èxit, no?, la integració.
És un èxit perquè les empreses ja, inclús abans de que finalitzin les beques, es telefonen de quan vinguin els nous becaris i becàries, per favor, que estem en procés de contractació i ens agradaria que ens enviaren el currículum. Per evitar això, no?, i ses cridades que al final et fiquen una miqueta en compromís, no?, de dir, bueno, ja, aquí envie jo. Pues, van creant un portal que se diu Export Jobs, que és molt fàcil de recordar, no?, pues Export i Jobs, i ahí se entra i ten, qualsevol persona que estiga buscant feina en el món de la internacionalització o fica el seu currículum, siga exbecari o no exbecari, vull dir que qualsevol persona, i les empreses que estan interessades en buscar aquests currículums dels becaris o exbecàries i de gent que estigui experiència en el corrupció, es poden tindre al seu abast de forma gratuïta. I és a dir, que estan pre-netejats, per d'alguna forma, per als nostres tècnics, per evitar que els perfils que estiguen ahí dins que no siguin realment d'exportació. Així que és garantia de que trobaran currículums que s'adapten a les necessitats de les empreses.
Els interessats crec que tenen encara un parell de mesos, quasi, no?, per a presentar les seues sol·licituds.
Sí, tenen fins al 27 de gener per a enviar la sol·licitud, dir-los que no s'han d'assustar de res, que és una selecció en base a un barem que està penjada a internet, que té que veure pues en el seu currículum, en si ha tingut experiència prèvia, si ha alguna beca anterior, inclús si hi ha puntuacions, no?, per participar en alguna ONG o si és membre d'alguna banda federada del nostre territori, vull dir que n'hi ha uns puntets per ahir, una entrevista. I després el que sí que ha de fer és passar un examen d'anglès en un nivell d'un B2. Però que això no ha d'assustar i que tenen temps per a preparar-se. O sigui, que això que no siga un impediment. Jo des d'ací els convide a trencar-hi sa por i que el no ja el tenen i que ho han de provar perquè no és complicat. Totes les persones que s'han presentat i que han aprovat l'anglès al final han tingut la seva plaça i que no és impossible. Vull dir, hi ha 70 places i que ho intenten i que ho proven.
Així que aquesta és una de les tasques que té ara entre mans l'IBACE, però també ajuden a l'altra part, o les ajudes a l'altra part, a les empreses que també volen fer aquesta tasca de donar-se a conèixer al món.
Exacte, ara pel que fa a les empreses del nostre territori
dir que, no, dir que ja ni si la resolució de les ajudes per a tot, per ajudar-les, no, en totes les despeses que tenen en la seva internacionalització, que són moltíssimes, i que el que volem és que els diners que tornen en aquesta subvenció doncs, els tornen a servir per a no deixar de camí la seva tasca d'internacionalització, sinó tot el contrari, no? De continuar a expandir-se i d'obrir nous mercats. Jo crec que és important dir que enguany ha sigut un bon any. És veritat que l'any passat no vam arribar a poder ajudar en una intensitat tan alta, no? Com la d'enguany. L'any passat va ser front a un 15 o un 21% de la subvenció i enguany per fi hem pogut ajudar-les a un 50% a totes les empreses que s'han presentat. S'han presentat 834 sol·licituds i, bueno, de Castelló dir que s'han presentat 114 empreses i els han subvencionat 1,6 milions en total. I de Vila-real, pues, també tenim moltes empreses que s'han presentat. S'han presentat 12 empreses i, sí, bueno, a poc el que estem fent és aquelles que encara no coneixen que això ho poden demanar, pues anem una per una cada vegada que visitem els polígons de la zona o que ens trobem en elles en fires, els expliquem doncs, que també per a aquells que ens estiguin escoltant que qualsevol acció que tinguin que fer per a la internacionalització està funcionada. Doncs jo crec que les empreses no han de tindre por a la burocràcia perquè des de la Conselleria d'Economia Sostenible estem per a ajudar-les, que no tinguin por en telefonar-nos, que els tècnics els acompanyaran, no?, en aquest procediment de sol·licitud i els explicaran pas per pas el que han de fer i sobretot entendre el llenguatge administratiu, que moltes vegades quan és veritat que entrem, no?, i llegim el que estan demanant, dius, això què és? I jo no sé ni el que vol dir este paper que m'estan demanant. Així que jo crec que el més important és que telefonen i que se deixen assessorar per els nostres tècnics. Doncs què és el que estem subvencionant? Sí. Val? A banda de les fires típiques, no?, quan una empresa diu, bueno, vaig i me'n vaig a una fira fora o així a l'estand, me monto un estand, la decore, pues tot ese gasto de lloguer, la seua, el seu desplaçament pues, en un mitjà de transport públic més l'hotel estaria subvencionat. Si ha tingut que pagar un cost per entrar a una fira, encara que no estigues posant, també entraria. Després tot el tema de la publicitat, que és importantíssim, no?, per fer-se una presència en els mercats estrangers, doncs tant siga publicitat física com digital estaria subvencionada també al 50%. Després dos temes molt importants, que és el registre de la marca, sobre tot hem de protegir la nostra marca quan anéssim fora de la Unió, doncs aquest cost de registre de la marca també estaria subvencionat. I una cosa que ara està molt en auge, no?, el que és la certificació i el registre de productes per a la comercialització fora de la Unió Europea, que com sabeu, per exemple, el tema d'Aràbia Saudí i tot el tema de la ceràmica, que ara té que certificar-se per a poder vendre els productes allà i que arriba a costar fins a 20.000 euros, i aquesta certificació, doncs també els que ens estiguin escoltant que sàpiguen que està subvencionada al 50%. Després, el que és tot el tema de la pàgina web, de la traducció, de fer material promocional, del catàleg, els folletos, tot això també està subvencionat al 50%. Si contracten alguna persona per al seu departament d'exportació, igualment fins a dues persones estarien subvencionant el seu salari fins al 50%. I després, per a aquelles empreses que estiguen fent licitacions a nivell internacional, que s'estiguen presentant i que hagin contractat alguna consultora per a que es passi aquests pliegos, doncs també entraria aquesta despesa al 50%. I sí que m'agradaria destacar una novetat cara a l'any que ve, cara a aquest 2020, que, com sabeu, el Brexit no s'ha sigut una realitat en 2020, però, bueno, per si de cas, nosaltres el que hem fet és ficar que una despesa subvencionable siga gastos de consultoria, doncs des d'abogats, des de gestors aduaners, el que l'empresa considere que el pot ajudar a passar totes les traves burocràtiques d'aduana per a col·locar el seu producte en el Regne Unit, no? Perquè jo crec que el que l'empresa ara mateix té és aquesta incertesa, no?, i que necessita algú que l'estigui informant com fer els papers quan finalment arriba i s'ha desconnexió d'Estats Units.
Del Regne Unit.
En la Unió. Així que, i això és la gran novetat de l'any que ve, que qui tinga que fer aquestes consultes, que sàpiguen que estaran subvencionades també al 50%. Uh-huh. I insistís que a mi una miqueta també lo de les beques, perquè aquelles empreses que tinguin filials en l'estranger, sabeu que en el nostre territori hi ha moltes empreses de química, no? Sobretot, però alguna empresa de ceràmica que també té filials fora, que si volen tindre a un becari o becària valencià ajudant-los i formant-lo fora, doncs també tenen l'oportunitat de demanar-ho ja fins a gener també, al igual que ho faran els joves que estiguen demanant la beca, doncs també les empreses poden dir que ells volen ser una empresa acollidora, no?, d'aquests becaris. I qui sap, després igual se'ls pot quedar durant un temps allí contractant-los o fer que vinguin ací, no?, al nostre territori, que els ajuden des d'ací.
Doncs, directora, si li sembla que aquesta setmana ens quedem per ací, però l'encoratgem a d'ací uns dies tornar a parlar per a endinsar-nos més en aquesta tasca que duen a terme en pro de les empreses i també els joves de la comunitat.
Pues moltíssimes gràcies. Parlem la setmana que ve.
Dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb els nostres companys d'esports, Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem dilluns, esperem que puguen aprofitar aquest cap de setmana una miqueta més llarg. Sembla que la meteorologia igual demà pot estar aixina almenys la primera part. Esperem que així siga, no?, i que puguen gaudir també dels dies de descans. I ara sí, temps per als esports. Fins dilluns. It's my...